Bona nit, bona nit i benvinguts una nit més, un dilluns nit més. Això és Temps Ombrívol. Temps Ombrívol a Canal 20 Ràdio. Dilluns nit per fer-vos companyia, per explicar-vos doncs, totes aquelles històries que potser no escoltareu a les notícies habituals. Històries diferents, històries estranyes, històries misterioses. I, com sempre, tot una miqueta amenitzat amb música psicodèlica. Avui us porto un senyor que va fer un himne, va fer l'himne. L'himne de finals dels 60. Un senyor que va fer una cançó i després va desaparèixer. Doncs bé, benvinguts, benvingudes. Torno a dir, això és Temps Ombrívol. I jo sóc el Dani Castillo. Anem a pujar l'ascensor perquè, doncs bueno, vull que m'acompanyeu allà baix, on tenim l'estudi, on tenim tota la informació per poder buscar aquestes notícies misterioses. Som-hi, m'acompanyeu? Endavant. Vinga, agafem l'ascensor, dona-li el botó. Ja està, sembla que ja arriba. Bé, doncs mentre... Ara, la porta, vinga. Mentre baixem o no baixem, sembla que ara aquests dies no fa tant de fred, no? Fa rasca d'hivern, però potser no apreta tant. La setmana passada feia més fred. Tot i que avui ha fet un dia així de solete. Ara, demà diuen que farà núvol. I després dimecres i dijous encara hi haurà sol, núvols, eh? I fred d'hivern. Com a molt 9-10 graus. O sigui que fresqueta. L'actualitat fa por. Ja sabeu que aquest apartat serveix per fer un repasset a les notícies més lligades al món del misteri de l'última setmana, aquelles notícies que aconseguiran posar-vos doncs, potser una mica dels nervis. Ja veurem. I la primera que he trobat és una notícia lligada a un tema que últimament doncs, inquieta a molta gent i és, doncs, com dir-ho, aquesta quantitat de terratrèmols, de catàstrofes que estan sacsejant el planeta, diguem-ho així, i que podrien estar lligats a l'activitat planetària. Recordeu que ja vam parlar en el seu moment de la superlluna de sang de llop, us en recordeu? Sí, doncs avui, avui és la nit, ara mateix mentre estic aquí fent el programa amb vosaltres, si us plau, sortiu al balcó, mireu per la finestra, sortiu al carrer, aixequeu el cap, mireu al cel, perquè allà la teniu. És la superlluna de sang de llop. Ha arribat la nit, ha arribat la nit de la superlluna de sang de llop, aquesta superlluna de sang de llop que sembla que portarà doncs, catàstrofes a nivell planetari, i no només això, sinó que recordeu que a partir d'aquesta superlluna de sang de llop vam llegir l'altre dia una notícia que deia que s'activava un altre cop aquell calendari maia que arribaria fins al final dels dies. Doncs bé, sembla que el popular investigador Frank Hugerbeats, fundador del portal web Ditrianum, amic nostre ja des de fa temps, perquè sempre surt en alguna altra notícia, ha tornat a advertir a la humanitat. Aquest cop assegura que el nostre planeta podria experimentar una activitat sísmica sense precedents durant aquesta superlluna de sang de llop, ja que la Terra, Mercuri, Venus i el Sol s'estan alineant ara mateix, causant una inestabilitat gravitacional en el nostre sistema solar. Sembla que com a resultat hi haurà un catastròfic terratrèmol a qualsevol part del món. Podria passar d'aquí una estona, podria passar demà, no ho tenim controlat. No obstant això, l'amenaça continua estant molt present setmanes després que tingui lloc l'estrany fenomen. És a dir, que potser no és demà, potser és la setmana vinent o l'altra. Ja veurem. Segons el tabloide britànic Daily Express, l'investigador independent utilitza per a les seves prediccions l'anomenat Índex de Geometria del Sistema Solar SSGI, que és el càlcul d'un conjunt de dades per a un període marc de temps específic, segons les posicions geomètriques específiques dels planetes. Cal recordar, cal afegir que Hugerbeats va predir que hi hauria un fort terratrèmol durant la lluna de sang de l'any passat, i així va ser. Un poderós terratrèmol va sacsejar la costa de l'illa d'Indonèsia del Lombok, prop de Bali, on van morir 557 persones. Recordeu que hi ha alguns passatges de la Bíblia on trobem advertències sobre terribles esdeveniments que passaran en els dies finals, més comunament conegut com la Gran Tribulació. Fins i tot el mateix Jesucrist va advertir als seus deixebles en el discurs de les Oliveres dels imminents esdeveniments que ocorrerien en aquest món abans de la segona vinguda de Crist. Què diuen els científics de tot això? La comunitat científica descarta qualsevol possibilitat que hi hagi d'activitat sísmica durant aquesta superlluna de sang de llop. Diuen que, no hi ha forma de predir els terratrèmols lligats a una superlluna de sang. Hi ha estudis que suggereixen que no hi ha una correlació de forts terratrèmols amb el cicle lunar. Sembla que, segons la comunitat científica, no hi hauria un efecte tan bèstia com per moure les plaques tectòniques o expulsar magma dels volcans. Tot i això, cal dir que un estudi publicat per la revista científica Nature Geoscience el 2016 concloia que les marees que tenen lloc durant les llunes plenes tenen certa relació amb els terratrèmols de gran magnitud. ens podria afectar directament? Ho veurem a partir d'aquesta nit. Ho veurem a partir de ja. Bé, farem una petita pausa i avui us he portat, bueno, doncs, no diré una sorpresa, però sí un regal, ¿vale? Us he portat un regal perquè us he portat l'himne hippie de final dels anys 60, que és San Francisco, i, evidentment, més temes del senyor que el va cantar, que era Scott McKenzie. Scott McKenzie, un home que només s'ha recordat per aquest tema, per San Francisco. Un senyor que es deia realment Philip Wallach Blondegim, tercer, conegut amb el seu nom artístic Scott McKenzie. Scott McKenzie, que va néixer a Jacksonville, Florida, als Estats Units, el 10 de gener de 1939, i va morir a Los Angeles, a Califòrnia, als Estats Units també, el 18 d'agost del 2012, fa poquet. Va ser un cantant, compositor nord-americà, i es va fer mundialment conegut gràcies a aquest únic gran èxit, San Francisco, el 1967. S'apropava a l'estiu de l'amor i aquell tema va arrasar. Va ser l'estàndard del moviment hippie. Aquest tema ho col·locaria en les llistes d'artistes amb un sol èxit més reconeguts en la història de la música popular del seu país. Anem a escoltar el tema, anem a escoltar San Francisco, que ha portat un parell de versions. Escoltarem ara, de moment, la clàssica, la típica, que és la que surt al disc i podem trobar a tot arreu, San Francisco, Scott McKenzie.
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle
Hem sentit San Francisco, Scott McKenzie, i tornem un altre cop a la foscor. He trobat una notícia, bé, no sé per on agafar-la. No sé si sabeu d'un moviment que fa, doncs, ara ja uns anys, que, bueno, mou un grup de gent que creu que la Terra no és rodona, que ens han enganyat durant molts anys i que la Terra és plana. Un moviment o un grup de gent conegut com els terraplanistes. Terraplanistes. No sé si recordeu que el 2016 el raper Bob, es diu així, amb les Bs altes majúscules, Bob, va declarar als seus milions de seguidors a Twitter que, malgrat tot el que ens han ensenyat, la Terra és plana. El més sorprenent de tot és que no està sol en la seva creença. Hi ha tota una societat de la Terra plana, en anglès Flat Earth Society, que compta amb més de 500 membres. Bé, bàsicament els terraplanistes asseguren que el nostre planeta és un disc pla protegit per una barrera invisible anomenada el firmament. Una característica similar a una cúpula que també s'esmenta en l'Antic Testament. Els terraplanistes reconeixen que, si bé les matemàtiques de Copèrnic eren correctes, no tenia la tecnologia necessària per provar definitivament la seva teoria. Va ser llavors quan els governs van decidir difondre aquesta idea. Després que la Unió Soviètica i els Estats Units aconseguissin construir coets, es van adonar del seu error i ràpidament es van disposar a protegir el vergonyós secret, sigui com sigui. El 1959 va entrar en vigor el Tractat Antàrtic, que simplement es tractava d'ocultar els límits de la Terra juntament amb la construcció d'un gran mur de gel, evitant així que cap ésser humà pugui explorar i saber la veritat. Per tant, per mantenir el secret de la nostra existència, la NASA va començar a manipular fotos i vídeos, llançaments espacials, allunatges o fins i tot la gran mentida de l'Estació Espacial Internacional. És important esmentar que, segons la teoria de la Terra plana, la gravetat no existeix. En canvi, hi ha una força que produeix efectes idèntics als observats des de la superfície de la Terra. Aquesta força es coneix com acceleració universal. Doncs bé, aquests terraplanistes han anunciat que el 2020, vale, d'aquí un any, faran l'aventura més gran fins a la data. Un creuer per arribar a la vora del planeta. El creuer, organitzat per la Conferència Internacional Flat Earth, promet ser un viatge únic i inoblidable, segons han informat el diari britànic The Guardian. Els terraplanistes podran gaudir de restaurants, piscines i fins i tot d'onades de surf artificials. No obstant això, hi ha un petit problema per a aquells que creuen que la Terra és plana. Els sistemes de navegació que utilitzen els creuers i altres embarcacions es basen en el fet que la Terra és rodona. A partir d'aquí, d'aquesta idea, doncs diversos mitjans de comunicació s'han intentat posar en contacte amb els organitzadors de la FAKE, però no han volgut respondre les preguntes sobre el creuer de la Terra plana. Pel que sembla, l'organització podria intentar dotar el creuer amb una tripulació que no creu que la Terra sigui rodona, encara que podria ser difícil. No sé vosaltres, però això dels terraplanistes, no sé. Una altra coseta, anem a més informació. Detecten per segona vegada unes misterioses senyals de ràdio repetitives enviades des d'una galàxia llunyana. El nou descobriment, publicat a la revista Nature, va ser realitzat per un equip d'astrònoms canadencs mentre buscaven ràfegues ràpides de ràdio, FRB, durant un període de 3 setmanes l'estiu passat. L'equip va detectar 13 estranyes senyals utilitzant un nou tipus de radiotelescopi. L'experiment de mapeig per intensitat d'hidrogen, per les sigles en anglès, CHIME, i el que van descobrir els va deixar realment sorpresos, perquè un dels FRB, és a dir, ràfaga ràpida de ràdio, s'estava repetint. Dels més de 60 ràfagues ràpides de ràdio detectades fins al moment, només han estat detectades una vegada abans pel radiotelescopi d'Arecibo a Puerto Rico al 2015. Les FRB són emissions de ràdio que apareixen de manera temporal i aleatòria, el que fa que no només siguin difícils de trobar, sinó també difícils d'estudiar. Les últimes senyals que s'han detectat van arribar a la Terra des d'una galàxia a 1,5 milions d'anys llum de distància. D'on provenen? No se sap, encara que es creu que manen d'un punt determinat a milers de milions d'anys llum de distància fora de la nostra galàxia, la Via Làctea. La doctora Ingrid Sterns, astrofísica de CHIME i professora de la Universitat de Columbia Britànica, va dir el següent, segons les seves paraules. Fins ara només es coneixia un FRB que repetia. Saber que hi ha un altre suggereix que podria haver-hi més per aquí. Hi ha més repetidors i més fonts disponibles per a l'estudi. Podrem entendre aquests enigmes còsmics d'on són i què els causa. Tot i que sembla que podrien ser cossos gegants a l'espai, objectes poderosos en l'espai, evidentment hi ha alguns científics que diuen que no s'ha de descartar l'origen extraterrestre. Alguns científics, com per exemple el professor Avit Loeb del Centre d'Astrofísica Harvard Smithsonian als Estats Units, ha estat convençut que es tracta de tecnologia extraterrestre increïblement avançada. Recordem que aquest senyor el 2017, juntament amb el seu col·lega de la Universitat de Harvard, Manasvi Lingam, va proposar que els FRB podrien ser fuites de transmissions extraterrestres de la mida d'un planeta. I en lloc d'estar dissenyats per a la comunicació, és més probable que s'utilitzin per propulsar naus espacials gegants mitjançant veles lleugeres. La vela lleugera treballaria rebotant llum o, en aquest cas, feixos de ràdio en una gran làmina reflectant per proporcionar la propulsió. Segons les paraules de l'OEP, val la pena contemplar i comprovar un origen artificial. Segur que molts de vosaltres, seguidors i seguidores, penseu, si us plau, vull desconnectar una miqueta de tot això, posa algun altre tema de Scott McKenzie, perquè tots coneixem San Francisco, però mai hem sentit res més de Scott McKenzie. Doncs bé, us comentaré que Scott McKenzie va aconseguir un altre èxit menor anomenat Like an Old, també produït i escrit per John Phillips, i el seu primer àlbum, The Voice of Scott McKenzie, va ser seguit per un altre anomenat Stained Glass Morning. Va deixar de gravar a principis dels 70, radicant-se a Joe Satri, Califòrnia, i a Virginia Beach. Doncs anem a sentir aquest Like an Old, anem a veure com era Scott McKenzie cantant altres coses que no fossin San Francisco, tot i que per mi és un dels millors temes, per no dir el millor tema de tota la història de la música moderna. Anem a sentir Like an Old Scott McKenzie.
Every time I see you, just because you're blue. You don't really need me the way that I need you. Don't come on so groovy. You do better me. You're like an old time movie, one that I've already seen.
Scott McKenzie, Like an Old, el seu èxit que va quedar una miqueta tapadot, perquè clar, San Francisco és brutal, brutal. Sentirem després la versió en directa de San Francisco, que és bestial, d'acord? Vinga! Ai, amb aquesta música ho passarem malament, eh? Si esteu sols a les fosques sentint la ràdio, aquí teniu. Vigila, potser t'estan mirant. Anem amb alguna notícia més que he trobat. Sabeu que la Xina, doncs, fa poc, el dia 2 de gener, doncs, es va convertir en el primer país a aterrar la seva sonda Chang'e 4 a la cara oculta de la Lluna. Aquest és el comunicat oficial. Doncs bé, hi ha una fotografia que ha estat estudiada i doncs, hi ha gent que està afirmant que aquesta foto demostra que l'allunatge de la sonda xinesa Chang'e 4 a la cara oculta de la Lluna és fals. El popular investigador independent Scott C. Waring, que és un expert en detectar estranyes anomalies en les imatges publicades per la NASA i ara també, no només per la NASA, sinó també del govern xinès, perquè afirma que la Xina en realitat ha simulat l'aterratge a la Lluna. Després d'analitzar les imatges enviades per la sonda Chang'e 4, que suposadament va aterrar a la cara oculta de la Lluna, Waring va assegurar que la missió és un engany de l'Administració Nacional de l'Espai de la Xina i dirigit pel règim xinès. Sembla que en una de les imatges es pot veure una estranya línia dibuixada davant del rover lunar, el que demostraria que algú va col·locar aquesta línia per error i es va oblidar esborrar-la. En altres paraules, que s'hauria preparat tot en un escenari artificial. Quina cosa, el tema de la Lluna, els aterratges a la Lluna i... per què ens volen enganyar d'aquesta manera? No ho entenc. Primer els americans, ara els xinesos... Quin cachondeo. I per acabar el repasset de les notícies, aquí teniu: una dona veu el fantasma del seu fill mort a través de la càmera de seguretat de casa. La dona Jennifer Hodge, d'Atlanta, a l'estat de Georgia, estava al llit veient la televisió amb la seva filla Lauren, de 21 anys, quan va rebre un missatge al telèfon que la va informar o la informava en aquell moment d'una presència a la cuina. Sembla que hi ha alguns sistemes de seguretat que t'informen d'immediat si hi ha algun moviment a casa teva. Doncs bé, quan la mare de 57 anys va obrir la imatge presa per la càmera de seguretat, va veure una misteriosa figura masculina transparent similar, segons ella, el seu fill, Robbie. Robbie, que va morir 2 anys abans d'una sobredosi de drogues. La protagonista de la història, Hodge, va consultar amb un agent immobiliari que ha reconegut que es va quedar en estat de xoc després de veure l'estranya figura, però se sent tranquil·la en creure que és un senyal que el seu fill està bé allà on sigui. Segons les seves paraules, és una bogeria, estic impressionada, va dir Hodge al tabloide britànic Daily Mirror. Estava mig adormida, estirada al llit, veient televisió amb la meva filla. El telèfon estava entre nosaltres i vaig rebre una notificació que deia que hi havia algú a la cuina. La meva filla em va dir: «Mamà, hi ha una persona a la cuina». La mare li va contestar: «Aquest és en Robbie». Em vaig quedar atordida, segons les seves paraules. I assenyalava la figura que sortia a la fotografia perquè s'assemblava a ell, amb la barba i tot. Ràpidament, Hodge i la seva filla es van dirigir a la cuina aterroritzades per l'inusual trobada, però no van trobar evidència que hagués entrat ningú. cos com es queda, eh? Anem a escoltar un altre tema de Scott McKenzie, aquest una mica anterior, potser dels primers que va gravar el 1965. El títol és Look in Your Eyes. Anem a escoltar-lo, aquest tema, i jo crec que tots els de Scott McKenzie d'avui són per tu, d'acord? Vinga!
Wanted your kissing, love I've been missing. When I feel blue, all I wanna do is look in your eyes. Missing your talking when I'm out walking. When I feel blue, all I wanna do is look in your eyes. Seeing your gentle face in every single place that I go. One thing that it proves is that I love you so. Well, maybe one day things will go my way. Then I could show you just what I wanna do is look in your eyes. Well, maybe one day things will go my way. Then I could show you just what I wanna do. Look in your eyes. I wanna look in your eyes. Look in your eyes.
Desconegut i ranci. Ja sabeu, la secció en què repassem un cas clàssic del món del misteri. En aquest cas, repassarem el cas de l'OVNI de Benacazón, que va arribar als jutjats. Un cas protagonitzat per un senyor que es deia Miguel Fernández Carrasco, un pagès del poble, va afirmar haver estat perseguit per dos extraterrestres fa ara més o menys uns 40 anys. Aquest home, el senyor Miguel Fernández Carrasco, tornava aquella matinada de veure la seva nòvia a Sanlúcar la Major. Eren més o menys dos quarts d'una de la nit, i aquest jove pagès de 24 anys caminava per la carretera en direcció a casa seva, a la veïna localitat sevillana de Benacazón. En aquell moment es van portar un ensurt majúscul. Segons va relatar el diari ABC, el 29 de gener de 1976 va veure una mena d'estel gegant, una mena d'estel gran, que després de donar-li una passada va desaparèixer. El va tornar a veure una segona vegada, però més o menys un quart d'hora després de la segona passada, va venir i es va posar a terra a uns 2 metres, més o menys, del Miguel Fernández. Segons les seves paraules, em vaig parar i van sortir 2 homes amb una vestimenta semblant a la dels homes granota. Amb un cinturó de sivella ample i al centre una llumeta que li va semblar una mena de pilot. Els dos es van posar a parlar, ell no en tenia absolutament res i, segons el pagès, va arrencar a córrer fins que va sentir el soroll d'uns poderosos motors i, en tornar la vista enrere, va veure que l'OVNI es posava damunt de la seva... damunt seu, acomiadant una cosa o deixant anar una cosa que el va cremar. Tot seguit va perdre el coneixement. Quan el va recuperar, estava estès a la porta de casa seva, oberta de bat a bat. Es trobava amb la seva germana. Ell estava ple de sutge a la cara i a les mans. I, segons li van dir, cridava: "Tanca la porta, que entra l'estrella." El metge de guàrdia va fer constar en el seu informe que Miguel presentava un estat greu d'agitació i inquietud, així com conjuntivitis i lleugeres cremades i sutge a la part dreta de la cara i a la mà dreta, i que el ferit manifestava haver estat atacat per extraterrestres. Què us ha semblat? Us imagineu que us passa una cosa semblant? No sé si m'ho puc imaginar. Bé, anem acabant el programa avui, però vull acomiadar-me abans de dir-vos adeu amb un altre tema de l'Scott McKenzie. Un altre cop sentirem San Francisco, però aquest cop en directe. Scott McKenzie, San Francisco, en directe.
to San Francisco.
Què tal? Us heu imaginat allà, no? San Francisco, un viatge amb una furgoneta, uns col·legues, flors al cabell, somriure a la cara, un estiu ben xulo, no?, de vacances. Em comuniquen que encara tenim una estoneta per posar una coseta més d'Scott McKenzie. Anem a escoltar un altre tema d'ell, diferent, 1230. Vinga!
I used to live in New York City. Everything there was dark and dirty. Outside my window was a steeple with a clock that always said 12:30. Young girls are coming to the canyon, and in the mornings I can see them walking. I can no longer blinds drawn, and I can't keep myself from talking. At first so strange to feel so friendly, to say good morning and really mean it, to feel these changes happening in me, and not to notice till I feel it. Cloudy waters cast no reflection, images of beauty lie there standing. Bounce in no direction, but lie there shattered into fragments. Young girls are coming to the canyon, and in the morning I can see them walking. I can no longer keep my blinds drawn, and I can't keep myself from talking, talking, talking.
Ara sí, Scott McKenzie ens ha acompanyat avui. Ha estat un plaer tenir-lo aquí amb nosaltres i escoltar aquest gran himne a San Francisco i alguna coseta més d'ell. Vinga, que ens marxem i dilluns vinent més. Ha estat un plaer, jo sóc el Dani Castillo, d'acompanyar-vos aquí com cada dilluns nit, doncs amb històries esgarrifoses i amb música ben xula. Dilluns vinent, us espero aquí, a Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio. Recordeu, 11 de la nit, Temps Ombrívol, dilluns. Fins que arribi el moment, comporteu-vos una miqueta, respecteu el vostre entorn i sigueu feliços. I recordeu que us heu de prendre tot amb calma. Dilluns, adeu!